Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Potser no se'n sap l'origen, tot i que pels ingredients que porta, cal pensar que segurament té lloc a la cuina catalana dels segles XIV i XV. S'elaborava tradicionalment durant la matança del porc a les masies de l'Empordà, però es va estendre a les comarques veïnes del Pla de l'Estany, de la Selva i de la part oriental de la Garrotxa. Algunes cases de pagès encara avui dia fan la seva matança del porc tradicional per l'autoconsum de tot l'any i se'n pot trobar a moltes carnisseries, evidentment, durant tot l'any. I és que aquest embotit del que avui parlem s'elabora amb carn de la culata, llom de porc i una mica de cansalada, tot ben passat per la màquina de picar amb el forat gros. Per cada quilo de carn s'hi afegeix la pela d'una llimona raspada, mig quilo de sucre i sal, molt poqueta. S'amassa tot i s'embuteix amb budells naturals de porc. Sí, sí, estem parlant de la botifarra dolça, que té un aspecte vermellós i brillant. I recordeu que si es deixa assecar, s'obté el fuet dolç, un caramel, un deliciós embotit per berenar que acompanya una bona copa de moscatell, un tallet de pa o, si voleu, una copeta de birra en si.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més, un altre podcast més per parlar de cuina, de pagesia, de defensa d'un territori, d'un patrimoni, d'una tradició, i és que aquí ens agrada. Ens agrada menjar-nos la cuina amb mossegades del nord, del sud, de l'est i de l'oest. I avui tenim una fonda, ui, quina fonda que tenim! Mira, primer de tot anirem a veure l'Òscar Gómez, a veure quin restaurant ens posa a la nostra estimada guia Virgínies de la cuina catalana. Després anirem cap al Baix Empordà i coneixerem a tres joves que un dia fent un treball d'aquests de recerca van decidir muntar una destil·leria per fer ginebra. Després què farem? Anem cap a Barcelona. I és que tenim un cuiner amb una veu prominent que ha vingut a fer el nostre bocato di cardinale i que parlarem d'una cosa especial com és el món del peix. I després què farem? Home, anem a veure la nostra veterinària de confiança, l'Imma Puigcorbé, que a tot li va bé, a veure què ens explica avui amb els seus tuits fantàstics. I després què farem? Doncs ens anem cap a Gràcia, perquè sabeu que a Gràcia han obert una botiga de begudes sense alcohol? I quan parlem de begudes sense alcohol, no parlem d'aigua, no. Parlem de vi, parlem de moscatells, parlem de ginebres, parlem de roms, clar, i tot això hi hauríem de posar-hi les cometes, perquè hauríem de dir cada vegada un vi sense alcohol, un escumós sense alcohol, un rom sense alcohol. I quin gust tenen? I com és que han obert aquesta botiga? I què hi trobarem aquí? Doncs de ben poquet sabrem què fa la Kimberly i la seva companya aquí en aquesta nova botiga del barri de Gràcia de Barcelona. I després ens anirem cap a Sabadell, perquè l'Eric Ginés en sap molt de carn i avui ens ve a explicar les tendències que tenim a aquestes festes i després què és el que farem quan s'acabin? Mengem el mateix abans que després? Ja ho sabrem. I avui acabarem el programa amb la nostra pastissera de confiança, l'Esther Roelas, que li demanarem unes postres senzilles, bones i, sobretot, que no siguin gaire pesades, que ja tenim el torrons i tenim altres productes per omplir, diguem-ne, la nostra part de les postres. Doncs ara volem unes postres ben saludables. Què? Comencem o no? Vinga, va!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Música. amb aquesta sintonia de la Guia Virgínies tenim l'Òscar Gómez a punt perquè ens posi un restaurant més a la nostra fonda de Catalunya Ràdio.
Hola, bon dia, Pep. Avui us proposo visitar Can Marlau, al carrer París de Barcelona, el número 161. Trobarem en Ferran Soler al capdavant de la cuina. Ferran és un cuiner que va formar part del Bulli, va passar a ser cap de sala de la Bodega 1900 amb l'Albert Adrià, va ser segon de cuina de l'Estrellat Tickets, i tota aquesta cuina, aquesta trajectòria de cuina fina i refinada es tradueix en un encert gegant al preparar una cuina catalana a Can Marlau, que és delicada, posada al dia i molt elegant, sense necessitat de caure en la utilització d'ingredients de preu elevat. Cuinen uns plats magnífics, suculències siderals que serveixen amb un somriure i una eficàcia en sala absoluta. És una sala informal que, en la meva opinió, també té un nivellàs. Can Marlau és un petit, gran restaurant. Vols una mostra? Doncs mira, pots gaudir amb la carxofa empapada i rovell, que és una combinació de carxofa feta crema, és una crema suau i lleugera, amb els cors de la carxofa confitats, coronats amb dauets de papada, i al bell mig de la crema trobes uns punts grocs ataronjats, que primer podrien semblar puntets de salsa, però no. Són rovells d'ou de guatlla, semiquallats, i és un plat ple de matisos i de textures. És un plat molt divertit. I mira, si vols més cuina catalana, el fricandó amb crema de ceps, que és un fricandó canònic, acadèmic, tradicional, amb la carn llescada, lleugerament desfeta, perquè el fricandó ja ho té, que quan el tall és cuit el dia abans tendeix a desfilar i trencar-se una mica. I clar, tots serveixen, venen tots els aromes dels bolets i acompanyen amb una crema de ceps, que també és fragant, i atenció al detall, a sobre de la carn hi posen unes patates fregides finíssimes, tipus patata palla, però més fines, gairebé són com agulles de cosir. És un toc cruixent que hi va moltíssim i que contrasta amb la cremositat de la salsa i la tendresa de la carn. Fan amb una amanida russa molt, molt, molt cremosa, de patata i maionesa com a grans protagonistes, una mica de pebrot escalivat, que al servir a sobre sembla posat una mica les quatre barres, acompanyant amb un bastonet de pa, i sona simple, però és de les millors ensaladilles que jo mai he tastat. I molt bona també la galta de porc amb puré de moniato, molt bons els fideus amb gambes, que són un dels clàssics del local, i atenció a les postres, sé que estàs desitjant que et pari de les postres, fan un flam espectacular que preparen Víctor Sánchez, que també forma part de l'equip de cuina, i és un prodigi de textura que tremola sobre la cullera, i acompanyen a més aquest flam amb un bon gelat de vainilla, i el serveixen sobre una galeta esmicolada que hi posa el punt crocant i també els sabors torrats. Deixa'm dir, abans d'acomiadar-me, que l'equip de Can Marlau són en Ferran Soler al capdavant, en Víctor Sánchez a la cuina, en Ton Díaz i en Jonathan Viol a la sala. De debò que Can Marlau és un petit, gran restaurant de Barcelona.
Moltes gràcies, Òscar. Fins la pròxima.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara, per anar seguint, una cosa divertida. Un dia tres amics es troben, cada un estudia coses diferents, però no sé què passa que acaben fent tres nois de 20 anys una ginebra. Com és això? Anem cap a l'Empordà, que ens ho explicaran. A veure... Bon dia, què tal, com estem, Arnau?
Hola, bon dia, molt bé.
Arnau Viusà, tu ets de la Bisbal d'Empordà, no?
Exacte, de la Bisbal d'Empordà.
I què vas fer un dia amb en David Rió i en Ferran Montfort?
Doncs bé, vam estar tastant ginebres, els tres coincidíem en que el món de la ginebra ens agradava molt, i un dia vam fer el replantejament de dir per què no fem la nostra? I així va ser, vam fer el nostre producte.
Però a veure, ja, d'aquí on veniu vosaltres, perquè teniu 20 anyets, encara deveu estar estudiant.
Sí, exacte. Tant jo com en David com en Ferran, els tres estem estudiant i treballant a la vegada. Jo estic estudiant a Girona, a la Facultat d'Econòmiques i Empresarials, Comptabilitat i Finances. En David està estudiant un grau superior de màrqueting a Barcelona i en Ferran està estudiant emprenedoria, concretament l'EIN.
Mm-hmm.
I... Però...
I això de fer una ginebra va sortir d'un treball d'un de vosaltres tres, no?
Sí, en Ferran havia de dur a terme el treball de recerca de batxillerat, el que s'ha de fer per entrar a l'ESPAU i a la universitat i tot plegat, i sí, ens vam posar com a objectiu doncs, fer la nostra ginebra i que fos la base d'aquest projecte del TDR.
I escolta'm, i suposo que devia treure bona nota, perquè la ginebra, diguem, una cosa és fer el treball de recerca i l'altra ja és portar a terme l'empresa.
Sí, exacte. Va treure un 10 del treball de recerca, va ser un treball molt ben elaborat, ho vam dur a terme tot molt bé, i sí, es van crear les bases de l'empresa, vam treure el producte endavant, va agradar, i sí, molt bé.
Escolta, i a veure, què té aquesta ginebra que sigui, diguem-ne, diferent, que agradi a la gent?
Sí, és un producte que fem tot artesanalment. Tenim la destil·leria allà a Volpellac, el viver d'empreses annexes, i ho fem tot nosaltres. Fem el que és el producte, el destil·lem amb un alambí de 100 litres de coure, tot artesanalment, les etiquetes tot artesanal i tot nosaltres. Les bases del nostre producte és que és un producte molt fresc, és un producte molt diferent, és una ginebra seca com la que està acostumat el consumidor clàssic del que serien les London Dry Gin de Londres i tal. Treballem amb 15 botànics de qualitat, escollits meticulosament, on hi ha, com per exemple, el fonoll, el comí o així, que són botànics més secs, i llavors treballem amb pell de taronja, pell de llimona, que són més cítrics, i algun com nabius vermells, que li dona un toc de dolçor molt agradable. Mm.
Ja veig que aquí, aquest espai, diguem, aquest viver d'empreses, com dius, això és una d'aquelles coses que funciona, perquè la Fonda aquest any passat ja hi van venir-hi per parlar d'aquestes esferificacions que es deuen fer aquí al vostre costat, no?
Sí, és tot aquí en el viver d'empreses, és un impulsador per a start-ups, per a empreses petites.
Doncs Arnau, escolta, felicita amb en David i amb en Ferran, i a tu també, doncs felicitats per aquest sentiment d'emprenedoria que teniu, tres joves de 20 anys que a partir d'un producte, d'un projecte, d'un TDR, n'han acabat fent la seva empresa. Gràcies i felicitats per la vostra valentia.
Molt bé, Pere, gràcies a tu, Pep.
Que vagi bé, salut.
Adéu, bon dia, salut.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I sempre que sona aquesta cançó, sabeu què? Doncs m'imagino el nostre tècnic, en Dani Jiménez, que està allà darrere agafant la berra, no? Que és aquesta andròmina tan grossa que ara toca de fons aquí, perquè ja me la sigui imaginant allà ben encorbatat i així. I és que avui ens hem de posar drets, perquè tenim un home amb un tro de veu, que ara ens ho explicarà, perquè jo no sé què va passar entre Catalunya i Galícia, que va arribar aquí a Barcelona i van obrir un restaurant que, escolta'm, que trobar allò que a vegades és, sabeu allò que és difícil? Doncs ara en parlarem. Carles Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta'm, fa poquet que va obrir, però vosaltres sou d'aquells que gairebé ja heu passat el llindar, no?, dels 3 anys, al restaurant Vesta aquí a Barcelona, al carrer Eribau. Què hi feu aquí?
Doncs ara, si sí, el febrer farem 3 anys que vam obrir, i doncs, bueno, al Vesta tenim una oferta basada en el peix i en el marisc, tant de l'Atlàntic com del Mediterrani. Jo sóc d'aquí de Barcelona, però tinc molta relació amb Galícia, vaig viure uns anys allà, i el meu soci és gallec, el Manu, però porta molts anys vivint aquí a Catalunya, aleshores tenim vides creuades, diguéssim. Intentem portar el millor de Galícia, els mariscos de closca i de més, i el peix, doncs, intenta aconseguir d'aquí de proximitat, a les costes de Barcelona, Tarragona, Girona...
El bé està aquí al carrer Ibau, però després, si agafeu gairebé les mateixes paraules, les mateixes lletres, i les canvieu una miqueta, surt Batea, que és l'altre lloc on també heu obert, que en Manu el tenim allà avui, no?
Doncs sí, el Batea el vam obrir ara el maig, farem 2 anys, i el Batea està a la Gran Via amb Rambla Catalunya, als baixos de l'avenida Palas, i allà intentem utilitzar el mateix producte que treballem al Vesta, d'una manera una miqueta més informal, més de producte, no tan elaborat, no tan gastronòmic, una miqueta més bistro.
Escolta, i tu que has estat als dos mars, i allò que diuen, no, és que clar, és que el pop d'aquí, no sé què, el pop d'allà, tal i qual, que si la llagosta, no sé què, hi ha tanta diferència entre el gust d'una espècie i una altra en aquests mars?
Jo trobo que amb certes coses sí, i amb certes coses no. Hi ha coses que el Mediterrani jo trobo que són molt millors i hi ha coses que l'Atlàntic realment... I més que l'Atlàntic, a Galícia, just davant de Galícia, hi ha una fosa abissal brutal i això crea que el fitoplàncton doncs, generi mariscs amb més gust, amb més sabor i sí que es nota si és de Galícia o no és de Galícia. Però ja nosaltres tenim gambes, que ells no en tenen, això és un punt a favor del Mediterrani, i hi ha certes coses que un moll de roca gran aquí en surt poc, però quan en surt jo el prefereixo el d'aquí.
Escolta, però allà, per exemple, tenen aquestes lamprees tan ufanoses que aquí aquestes no... que jo sàpiga no en trobem, no?
Aquí hi ha coses que no en trobem. Ni lamprees, ni centolles, ni bous. Potser em pot sortir un allò despistat, però no, hi ha certes coses... Hi ha molta closca que aquí sí que pot arribar a trobar-se, però no és suficient com per extreure'n. Aleshores...
Clar, escolta'm, i al ser un restaurant especialitzat sobretot això en peix i en marisc, hi ha una cosa aquí, no? I és que moltes vegades, això en parlem a vegades amb molts cuiners i cuineres, i és el fet de com acabem, diguem-ne, al final en un restaurant oferint allò que volem nosaltres. Per exemple, hi ha molt tipus de peix o marisc, el seu punt de cocció és un, no? Uh-huh. I a vegades ens trobem doncs, que tenim algun client o clienta que potser aquell punt no el vol o potser es pensa que no està al punt. Ens falta encara molta cultura, no?, dels punts de cocció dels peixos i del marisc.
Jo crec que sí. Després ja per gustos, colors, hi ha certs peixos que... realment són molt més disfrutables sense cocció, simplement marinats o curats, i hi ha peixos que són 100% disfrutables amb dues coccions. Bueno, al final, tu has de crear una oferta, el client ha de vindre amb la ment oberta pensant que tu li donaràs de la millor manera que tu penses que l'haurà de gaudir. A partir d'aquí, hi ha cert client que, òbviament, vol menjar les coses com ell les vol menjar i no vol donar el peu a torçar. Però...
Home, jo suposo que també hi ha jugat molt un paper a favor, podríem dir, d'aquesta cultura del peix, sobretot menjat en cru, que és, podríem dir, la filosofia aquesta del sushi, no?
Mm-hmm. Sí, això totalment d'acord, i de fet segurament nosaltres hem après d'això. No només ara ens facilita la venda, sinó que nosaltres hem après d'això, o sigui, nosaltres no tenim una orientació és com repetir, oriental al restaurant, ni molt menys, intentem no utilitzar... gustos, sabors orientals, perquè sí que estem basats en el Mediterrani, en l'Atlàntic, però les tècniques molts cops venen d'allà. És sorprenent que molta gent et diu que no menja peix cru, però menja sushi. Aleshores, es mengen un nigiri de salmó, però no es menjarien una seriola curada en sal. No sé, això és curiós.
Clar, segurament perquè no, o sigui, el salmó gairebé el coneix tothom, no? I en canvi la serviola o un sorell, hi ha molt poca gent que el coneixi i en canvi són d'aquí.
Exacte. O per algun motiu es pensen que la tonyina i el salmó sí, es poden menjar crus i la resta de peixos no. Bueno, ja falta feina.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, ja agafarem un altre dia amb més tranquil·litat per parlar de peixos, perquè és que la veritat és que és una delícia. I ara arriben aquestes preguntes del qüestionari del Boccato di Cardinale. Vinga, va, per esmorzar, dolç o salat?
Si he d'esmorzar, dolç, però normalment cafè.
Cafè? Ets aquells que fas dejuni intermitent, tu?
No, però normalment cafè i tabac fins a l'hora de dinar, perquè al restaurant mengem a les 12, aleshores ja esmorzes, dines, barra... I després sopem a les 7 o a les 6 i mitja.
Clar, això ja fas horari anglès.
Total. Eh?
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar és molt difícil d'escollir, però un peix fetitxe, que n'acabem de parlar ara mateix, per mi seria el sorell o la sorella, que de fet la porto ben pintada al braç.
Mira, si ara la veig. I de la terra?
De la terra, si parlem de carns o d'animals, per mi els menuts en general em fan per a boig. El capipota o qualsevol menut.
Mira, el capipota és un d'aquells plats de la cuina catalana que s'ha posat molt de moda últimament, els últims 2, 3, 4, 5 anyets, i l'altre dia precisament parlàvem de que potser si alguna cosa li falta a la cuina catalana és una mica de rock and roll, i el comencem a trobar en plats com aquest, no? Com el capipota.
Com el capipota. I la gent accepta molt bé el picant, el capipota, de fet el busca, i és un plat molt, molt, molt contundent.
Si hi hagués una espècie del mar que haguessis de barrejar amb el capipota, quina hi posaries?
Home, unes garoines. De fet, ara mateix tinc un plat a la carta, que són unes cols de Brussel·la amb suc de capipota i garoines.
Uf. A veure, quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Doncs... Per sopar, si no vaig a algun restaurant per entaular-me, m'agrada fer una miqueta de pica-pica i fer-me un platet de pernil, de gla, unes anxovetes, algo senzill, però bé.
Que hi vagi, que hi vagi. Producte, eh?
Producte.
Quin és el teu vici culinari que puguis explicar?
Pues soc molt de menjar digestifs de xocolata quan arribo a casa.
La Què veritat. Dius ara? Allò, sí. A la nit?
Sí, però hi han de ser de marca blanca. Les de marca, no. Les de marca blanca m'agraden més.
Això és molt bo. És molt bo. Mira, Dani Jiménez com està aplaudint. A veure, quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Doncs, home, sense dir marques, la trituradora amb temperatura és bastant important. Si em treus la Thermomix, diguéssim... Nosaltres treballem molt amb emulsions, i emulsions que són base líquida amb greix, llavors sempre necessites molts cops una mica de temperatura per emulsionar, i la Thermomix, sí.
Jo em pensava que en diries un air fryer.
No. De fet, no fregim el Vesta, quasi, eh? No, tenim la fregidora, però és una mica... No tenim ni gluten ni fregim.
Intentem... Que bo. Cada vegada més hi ha més restaurants d'un cert tipus de cuina, no vosaltres, mai fa que en restaurant també, per exemple, que ja han tret el gluten per no haver de patir, no?
Total. Al final, és que és molt evitable. Aleshores, hi ha moltes coses que pues, estàs acostumat a utilitzar la farina, però que si penses una mica, la pots acabar traient. Aleshores, doncs ja basar-te en no utilitzar-ho i ja està.
Molt bé. A veure. Un sabor o aroma de la teva infància?
Doncs de la infància jo diria el caldo de pollastre. Perquè jo, de fet, de petit no era molt bon menjador, però la sopa sí, hi anava bastant. I ma mare, doncs... Tots sabem que les mares, a part de treballar molt fora de casa, arribaven a casa i havien de cuinar, i a part havien de cuinar bé. Aleshores, ma mare feia molt bon caldo i menjava molta sopa.
I quan no treballes, vas a dinar a...
Doncs soc bastant de fer una mica vida de barri quan no treballo i visc a Gràcia. Vaig bastant al Quimet, al carrer Vic, que és una bodegueta que doncs, fan cosetes senzilles però molt ben fetes i tenen un molt bon pernil, de fet, que el tallen ells a mà, tenen bones anxoves, tenen ostres...
Que bé.
I ho veig bastant.
Quin és el teu bocato di cardinale?
Doncs, home, el carro que es diu, el cap de l'aranya de mar, que es diu en català, la centolla... Quan obres el cap i allà acaben tots els sucs i les freses de la centolla que encara no han sortit i allò veure-t'ho és molt bo.
Hi ha un producte que en Carles Ramon no suporti?
Sí, el cogombre fresc. Encurtit m'encanta, o sigui, utilitzo, jo l'encurteixo i l'utilitzo encurtit, però cru se'm repeteix i el gust no puc.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
He de contestar?
Sí, home.
Costelles a la brasa.
Pensava que diries tofu. Home, mira que l'altre dia m'havia un que va dir tofu a la brasa.
Hòstia, no.
Carles Ramon, moltíssimes gràcies per venir avui al nostre Bocato di Cardinale. Esperem que tornis a venir a la fonda algun dia d'aquests. I si no saps què, ja vindrem nosaltres cap al Vesta.
Això segur. Moltíssimes gràcies.
A tu.
La fonda. Podríem sortir amb un arc i fletxes, però hem après a criar els animals. I és clar que ho fem amb amor, si no, qui aguantaria 24 hores, 365 dies l'any? Entenc que costa d'entendre, si no hi has nascut, però encara que ens els mengem, els cuidem com millor sabem, si no, res tindria sentit.
La fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca a Barcelona, de fet a Gràcia, en aquest barri de carrers estrets, avui toca a la plaça del Sol, una plaça que, ara que sóc aquí, està tranquil·la, però bé, hi ha molts dies, sobretot a l'estiu, que hi ha molta cridòria i molta gent que juga per aquí, sobretot quan acaben les escoles. Vaig a la plaça del Sol a veure, m'han dit, on hi ha l'entrada del pàrquing? Ah, mira, aquí, ja ho veig. De fet, aquí davant ja ho veig, sense... El nom de la botiga ja ho diu tot, sense el qual, i és que una de les tendències que va creixent ara és, doncs mira, hi ha gent que no per prescripció mèdica o no perquè, diguem-ne, li hagin demanat alguna cosa, però per una naturalitat, doncs no vol prendre alcohol, i és que l'alcohol és una d'aquelles coses que aquí a la fonda en parlem, perquè sempre, com diem, que parlem de vins i parlem de cerveses i parlem de licors, però sempre diem que s'ha de fer un ús responsable. Però és que us en doneu compte de que cada vegada hi ha més begudes sense alcohol però que són gastronòmicament molt bones? Doncs aquí, a la plaça del Sol, ja m'han dit que hi ha dues americanes que hi han obert una botiga que tot és sense alcohol. Anem a entrar, a veure si trobo per aquí. A veure. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bien, bien. Bienvenido a la botiga. Mi nombre es Débora, soy una de las fundadoras de esta botiga, junto con Kimber, y aquí tenemos también a Marta, que lleva todas las operaciones en la tienda. Bé, gràcies per venir.
Escolteu, fa molt poquet, aquest a principis de desembre, que va obrir una botiga pensada només en que hi hagin coses que no hi ha alcohol.
Sí, nosotras decidimos abrir esta tienda para traer una variedad de productos que no existían fácilmente en el mercado acá. Entonces hemos importado varios productos de todas partes de Europa para ofrecer una variedad de cosas que no son disponibles actualmente en España fuera de nuestra tienda.
Escolteu, però vosaltres no sou d'aquí. D'on veniu?
Sí, nosotras dos somos americanas. Yo soy de padres cubanos y hemos venido aquí a Barcelona hace 3 años por diferentes motivos. Nos conocimos acá y esta idea, la verdad, fue concebida aquí en Barcelona cuando estábamos buscando este tipo de producto para variar un poco y poder moderar el consumo del alcohol y no lo encontrábamos.
A mi m'han dit que vosaltres estàveu embarassades i, evidentment, doncs amb l'embaràs no podeu prendre alcohol i va buscar alternatives, no?
Sí, sí, es correcto. Cuando tuvimos nuestros embarazos, empezamos en diferentes partes. Yo tuve a mis nenes en Inglaterra, Kimber los tuvo en Estados Unidos, y en esos mercados ya existía otra dominancia de estos productos y otra disponibilidad de estos productos. Y nosotras, cuando venimos aquí al mercado, todavía los nenes eran pequeños y buscábamos algo para poder moderar y no lo encontrábamos. Entonces, por eso fue una gran motivación por buscar este tipo de producto y decidir hacer esta tienda.
Clar, un quan pensa en begudes sense alcohol pot pensar, evidentment, en aigües, però veig que aquí d'aigües no en teniu ni una. Podem pensar en infusions, veig que tampoc no n'hi ha cap, i l'única que podem pensar és en els refrescos, però veig que aquí no hi teniu gairebé cap refresc, que alguna tònica, no? Però la resta que no podem trobar en una altra botiga convencional, no?
Correcto. Nosotras nos quisimos enfocar totalmente en lo que son los productos tradicionalmente con alcohol y traerlos a la tienda sin alcohol. Entonces, es un poco una sorpresa, pero muchas personas vienen buscando refrescos o aguas, como dices, pero nosotras nos dedicamos a todos los productos que tradicionalmente contienen alcohol y te los traemos acá sin alcohol.
Per exemple, a veure, clar, aquí hi ha una cosa, Marta, què tal, bon dia.
Hola, bona tarda, bon dia.
Escolta'm, tu em sembla que vens del món de la sommelleria o de la cocteleria, no?
Del món de la cocteleria, sí.
I com és això ara de vendre begudes sense alcohol, diguem-ne que tradicionalment són alcohòliques?
Bueno, personalment també fa temps que vaig moderar el consum d'alcohol i és un tema que m'interessava molt i... casualitats de la vida, vaig trobar aquesta oferta i, bueno, estic entusiasmada amb aquests productes.
Clar, aquí hi ha una cosa important i és que, per exemple, comencem pel vi, no? Veiem que un prestatge és que hi ha vi, que hi ha ens escumosos, i, clar, un quan pensa en sense alcohol pensa, i aquest vi o aquest escumós tindrà el mateix gust que té un vi o un escumós convencional?
Sí, te sorprendería. Hemos colado más que una con mi padre, que es gran fanático de ron. Le he probado a ciegas nuestros productos y la verdad es que no se ha dado ni cuenta. Y hay muchos vinos espumosos que son muy bien logrados y también tenemos productos realmente en cada categoría que se acercan mucho a lo que es el producto original.
A veure, va, repassem una miqueta. Aquests vins, quin és el més proper i el més llunyà que teniu?
Es difícil decir, no es que exista uno más lejano y más cercano, tiene más que ver con el gusto individual de los clientes a que se acerca, la verdad. Todos son bien logrados, los que tenemos aquí nos hacemos mucho esfuerzo para asegurarnos de que todos los productos que uno prueba aquí sean buenos. A que te guste o no te guste, tiene más que ver con tu preferencia personal.
Clar, jo ara aquí veig, per exemple, vins negres, que a més, clar, la varietat és la mateixa varietat d'un vi convencional, no? Per exemple, aquesta de Tempranillo, o algun altre, per exemple, que veig aquí, mira, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, no? Clar, aquí no hi ha denominacions d'origen, eh?
És que, de fet, el producte sense alcohol es fa de la mateixa manera, el vi de sense alcohol es fermenta igual i després se li extrau l'alcohol. Normalment la majoria de productes es fa així, per diferents tècniques, llavors, esclar, el que és els sabors i els aromes es mantenen o inclús es potencien sense l'alcohol.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això i és el que dèiem, aquest rom, aquest whisky o aquesta ginebra, té el gust que té una ginebra convencional o un rom?
La verdad es que el gusto no es exactamente lo mismo porque falta alcohol, pero en general tenemos productos que acerquen bastante bien lo original y que tienen un gusto de su mismo.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és això que diem de l'alcohol, que és la quantitat. És a dir, això ja és un 0,0% d'alcohol. Una persona, per exemple, que no vulgui beure alcohol és una cosa, però que per prescripció mèdica, diguem-ne, no pugui prendre, perquè allò sempre diem, no, si és un 0,1 es pot dir que és sense alcohol, tot això.
Tenim 0,0, que és sense res d'alcohol, i tenim productes que tenen menys del 0,5%. Està tot indicat a les etiquetes i a les ampolles, i bueno, nosaltres us donem tota la informació necessària.
Que bé, escolteu, veig aquí... Home, és que la veritat és que aquests roms i aquestes ginebres, jo, si no m'ho dieu, no veig que no tinguin alcohol, no? Perquè de ben segur que avui en dia, amb les ginebres, que hi ha tanta, diguem-ne, tanta part floral, que hi ha tants de botànics diferents, això jo crec que sí que podem colar-ne alguna, eh?
Sí, la verdad es que hay muchas marcas que ahora se dedican totalmente a hacer bebidas sin alcohol y estas marcas están tratando de crear unos productos que son a la percepción, así como puedes ver por el diseño de las etiquetas y de las botellas, productos adultos, productos maduros y bien elegantes también. Entonces, por eso tenemos tantos productos que a primera vista no te parece que no contienen alcohol.
Clar, mira, aquí n'hi ha un que el conec, el Crodino, aquest a la Itàlia, a l'Alghero, per exemple, a les 12 del migdia, hi ha molta gent que se'l pren, no? Clar, de les begudes convencionals que tenim aquí, Marta, n'hi ha alguna de les que tingueu que el gust, diguem-ne... Una cosa és, per exemple, no sé, el mojito, que ara veig aquí que teniu mojito o el gin tònic, no? Però hi ha alguna beguda que sigui de fora que no tinguem l'acostum de prendre-la aquí?
Que no tinguem costum...
Veig aquí les cerveses, aquestes sí que...
Cerveses, tenim molta varietat de cerveses. Els licors.
Mira, ginista, què és aquest?
Això són uns licors de Suècia i són licors. Porten molts herbals, porten aquest, per exemple, aquest està fet del wormwood, és a base de ajenjo, que és el que porta l'absenta, però és que a més porta cardamom, porta pebres, porta gingebre... Bueno, és una explosió. Aquests són licors més... Sí, bueno, com podríem fer aquí una ratafia, però són suecs.
Home, de ben segur, veig aquí també que hi ha molts de bitters. Això del vermut també, en alcohòlic, com dèiem ara amb el Crodino, això també està de moda ara, eh?
Sí. I a més estan... Aquest, per exemple, aquest està marca Roots, són de Grècia, que està, bueno, superlograt també. El bitter aquest de la marca Juniper, que són anglesos, té un gust de carxofa, una marca, bueno, per fer un Negroni, aquí te'l fem en un moment sense alcohol i no notaries la diferència.
Escolteu, qui creieu que és el vostre client, diguem-ne, no?
Bueno, al comenzar el proyecto estábamos pensando que la mayoría de los clientes serían más jóvenes porque hay una tendencia en general en el movimiento joven como contra el alcohol, contra el consumo del alcohol, pero la verdad lo que hemos visto es que todo el público ha estado bien abierto a las ideas y han querido probar y conocer esta variedad de productos para poder moderar en su día a día. Entonces, el cliente te diría que es un poco de todos.
¿Dime hasta alguna coseta?
Sí, por favor, ven para acá. ¿Qué te gusta tomar normalmente?
Ai, no ho sé, jo és que a mi m'agrada tot. No sé, a veure, va, alguna cosa que tingueu per aquí, a veure. Vinga, va, a veure què tastarem.
Doncs ara tastaràs un Pinot Noir.
A veure, un Pinot Noir aquí amb aquesta copa de tastavins. Ai, quins nervis, a veure, poquet, eh? Ara anava a dir que haig de conduir, eh? Home, el color ho és, eh? El color ho és.
El color i l'aroma també és molt sorprenent.
L'olor el fa, sí, sí. A veure... Sí, sembla... La textura és una miqueta més, diguem-ne, aigualit que un vi convencional, però sí, eh? La podem colar, eh?
També hi ha una cosa que el gust també se'ns acostuma. I a vegades els primers glops et sona una mica estrany, però si el vas provant, et va acostumant, cada vegada et va agradant més. És un altre producte, de fet, no poden ser exactament iguals.
Sí, sí, està molt bé, està molt bé. A veure, va, què tenim més per aquí, a veure?
També et puc fer amb els aperitius aquests que tenim fantàstics. Et prepararé un còctel. Prepararé un Boulevardier.
Un Boulevardier? Carai, tu. Home, això, Débora, jo crec que vosaltres, quan estàveu embarassades i no podíeu prendre alcohol, el fet de poder trobar coses d'aquestes us hauria agradat, no?
Sí, bastante. La cosa es que nosotras descubrimos la mayoría de estos productos después de los embarazos, cuando ya no era una restricción, porque ya se hizo parte como nuestra consideración de querer moderar un poco el consumo, y entonces muchos de esos productos son parte de nuestra vida cotidiana, sí.
A veure aquest còctel, aquí amb un got on de rocs, un bon glaçó, aquí posem un licor d'espècies... espècies caribenyes, no? Un rom. A veure aquest rom.
Ara t'estic posant un aperitiu, un vermut grec.
Una miqueta de rom, un vermut grec. Un bitter, a veure. I ara què hi posarem?
Whisky. Un bourbon, que també és anglès.
Escolteu, no em deixa de sorprendre, ara que estem fent aquest... aquesta trobada aquí amb vosaltres, aquest servei, aquí la Marta, que serveix, que sembla que estigui en una cocteleria clàssica d'aquestes que tenim aquí a Barcelona, i que, clar, el cap se te'n va amb... Ui, això no m'ho puc prendre ara tot, no? Però a veure, aquí tenim un rom sense alcohol, un whisky sense alcohol i un bitter sense alcohol. L'aroma és fantàstic, eh? Aquest aroma de vermut, de bitter, diguem-ne, eh? aquesta part d'amargor. Aquí me la coleu, eh? Aquí, a més, és que és molt llaminer, això.
Està boníssim. Si no t'ho diuen, te'l prens i a sobre no tens ressaca el dia següent.
Escolteu, creieu que això és el futur, també, per una gran part de la gent... que no per prescripció mèdica, sinó perquè per la seva decisió pròpia no prendre alcohol?
Sí, definitivament. Actualment, una de cada 5 cervezas vendidas en España es sin alcohol. Y España está considerada dentro de Europa como el líder de bebidas sin alcohol, que es muy interesante, pero tiene todo que ver con la adopción que ha habido en los últimos años de la cerveza sin alcohol. Y nosotras vemos eso como una indicación de que las personas están buscando una alternativa y con este tipo de producto pensamos que sí hay mucho futuro.
Débora, Kimber, Marta, escolteu, jo veig aquí amb aquesta barra, jo ja m'hi quedaria, però això no és un bar, eh? Aquesta barra és per degustar els productes perquè la gent després et pugui saber i pugui comprar per portar-se a casa.
Sí, precisamente. Queremos que las personas puedan entrar a nuestra tienda, conocer los productos, probarlos y sentirse muy confiados en la decisión que hacen cuando hacen una compra acá, porque queremos que todo el mundo salga satisfecho y que salgan con un conocimiento más profundo de lo que es toda esta categoría.
I m'han dit que teniu una beguda que es va servir a la gala dels Oscar.
Sí, es correcto. Tenemos este producto que es una marca sueca elaborada en Italia, que fue la única bebida sin alcohol servida en los Óscares antes del comienzo de la fiesta y durante todo el evento de la noche. Quizás querían que no se emborrachen mucho los actores, no sé.
Bueno, pero ha de ser bo, porque si el serveixen als Óscar...
Sí, es sabrosa. La verdad es que es un producto súper bien logrado que se parece mucho en consistencia a un prosecco.
I veig també per aquí que hi ha un te, però això no sé si és una kombucha o no, perquè l'ampolla és d'escumós.
Això és un te escumós.
Però no és un kombucha, eh?
No, no és un kombucha. És un producte que porta molts cítrics, camamilla... És com un te, però és escumós. I el resultat és impressionant.
Débora, Kimber, Marta, moltíssimes gràcies per aquest tast sense alcohol. Avui de ben segur que si em paren amb la moto, avui segur que no em posa la multa.
Seguro, seguro que no.
Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres. Nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres. Nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa. Somnis que calmin la set, beguts amb delicadesa.
I ara volem parlar amb una persona que en sap molt de carn, que és l'Eric Ginés. Eric, bon dia.
Hola, bon dia, Pep, què tal?
Tu en saps molt de carn, no?
Bueno, la veritat és que és el que més sabem.
Exacte. L'Eric Ginés és el responsable de Plataforma Càrnica i també de Sabem de Carn, i és que avui en dia, Eric, diguem-ne, hi ha una tendència, no?, que cada vegada, per una banda, hi ha més gent que s'apunta a la llista del vegetals o del veganisme, però també és veritat que hi ha una altra llista, no?, d'aquella gent que va descobrint a partir de, vés a saber, no?, de la barbacoa, o de les carns rostides, o de les grans peces, aquest flamant món de la carn. Ara que estem acabant l'any, Eric, què és el que, diguem-ne, què és el que talla més el bacallà als taulells de casa teva?
Sí que és veritat que des de l'any passat hi ha hagut una tendència, sobretot degut a la pujada de preus de productes d'aquesta època, no?, com seria tot el tema del xai i el cabrit, que sí que costa cada cop més que algú agafi a la cistella. Però, per altra banda, el fet de gent com tu, Pep, que porta tot aquest criteri culinari als dispositius de la gent, doncs, es fiquen més a provar a la cuina i demanen talls i peces que són més de l'època dels nostres avis, de les nostres àvies, i es fiquen mans a l'obra a provar-ho. Així que aquest any, sobretot, són els farcits de pollastre i utilitzar la vedella en tota la seva plenitud.
Clar, la vedella que, a més, diguem-ne, nosaltres aquí tenim l'acostum, diguem-ne, dels nostres talls, però l'altre dia parlava també amb un gran entès del món de l'especejament i em deia, si aquí utilitzem 15 talls de vedella, a la part de França n'hi ha 30, i ja no parlem dels talls argentins, no? Vosaltres, cap a on tireu més?
Nosaltres sí que és veritat que són èpoques de llates, de jarret, de rodó, talls que són molt casolans, molt, molt catalans i tradicionals, però tot el que comentes és cert, que tota la part ibèrica, els secrets, les plumes, i aquí una part del porc que està agafant molt protagonisme des de l'any passat és el tema de les carrilleres, les galtes. Oh. Les galtes de porc que eren ben bones amb la seva salseta de carn i la veritat és que són els més los blancos d'aquests dies perquè no les trobes enlloc, tu.
Déu-n'hi-do. Clar, ara potser el que es gasta menys, diguem-ne, seria la part del costellam, no? Els xuletons i tot això, no?
Sí que és veritat que hi ha sobretot hostaleria que també fem, que són especialistes en aquests talls i continuen donant-li canya a el que és la pedra i tal, però sí que són talls més orientats a barbacoes, a primavera, serà el que li agrada a la gent, és sucar el pa i cullera, tu.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Clar, ara estem acabant l'any, però passaran 10 dies i llavors, jo no sé si també us passa a vosaltres, però hi ha aquella síndrome, diguem-ne, que és allò de ui, tot el que he menjat, i ara a fer bondat, no? I comencen aquelles dietes que jo sempre dic que la gran diferència entre aquestes del Nadal i unes altres és que aquestes tenen por recorregut, però es fan, no?
Sí, sí que és veritat.
Llavors, quines són les peces? Quan acaben les festes, què?
El pollastre. En fet, comença tothom amb pit de pollastre a punta pala i a omplir-se els gimnasos que dius, mare meva, estem bojos. Sí que és veritat que són sí, èpoques d'això.
Sí, tothom vol el pit de pollastre que en fem de les cuixes. Perquè, de fet, aquesta és una d'aquelles peces, Eric, que el pollastre l'hem especejat molt. No hi ha molt poca gent avui en dia que compri pollastre sencer.
Sí, ara s'ha fet una tendència viral, no sé si l'has vist, Pep, de la gent que intenta desfer a casa el pollastre sencer.
Ah, oi!
Però sí, estan bojos. Em deien a les botigues, hòstia, hi ha una de gent jove anant a buscar pollastre sencer i no sabíem d'on venia aquesta tendència i després ens va arribar una mica a tots els telèfons.
Va ser aquell noi que va començar a fer fàstics, no?
Això és, que li costava ficar-li el ganivet, sí.
Déu-n'hi-do.
Però sí que és veritat que sabem de carn, bé, que fem, és la línia aquesta més especialitzada, més gourmet, i on fem plat preparat, tenim la rostisseria, la gent està tendint molt a agafar el menjar fet. Uh-huh. Això sí que és una tendència que crec que des del Covid ha vingut per quedar-s'hi, i tot el que són estofats i coses elaborades prefereixen encarregar-ho, la veritat. Clar.
És que aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades, ara sempre parlem del temps, i diem, home, fa 15 anys, quan tu i jo érem més jovenets, hi havia les mateixes hores que ara al dia, però necessitem més hores per fer-ho tot, no? Llavors, aquests plats que duren, allò que tenen tanta cocció, home, jo sempre dic el mateix també, no és el mateix fer un sofregit de 200 gramets que fer-ne de 5 quilos, per tant, amb els estofats això també ens va molt bé, eh?
Sí, totalment. Al final la gent, hòstia, el poc temps que tenim el preferim dedicar en comunicar-nos, en socialitzar, que no pas estar a la cuina, i crec que és una tendència que esperem que torni, que és el de no fer-se de dinar, sinó cuinar.
Clar.
Que al final d'escenari.
Hi ha una cosa aquí a la botiga vostra que, clar, jo suposo que també ens passa això, no? És a dir, anem a comprar i diem, va, no sé, per exemple, no? El xuletón, que ara que hi ha molta gent, el xuletó, no? El costellam, sí. O l'entrecot, digui-li com vulguis. Abans tu anaves a una carnisseria i demanaves un entrecot o un tall de mitjana i et donaven aquell tall de mitjana d'aquella vedella i ara dius, bé, però de què, no? De vedell o de vedella? De bou o de toro? De quina raça el vols, no? Llimusina o no sé què, no? I de fet, això també ha ajudat una miqueta a aquesta gran cultura del món de la carn, Eric.
Sí, nosaltres al final venim de ser especialistes càrnics ja des del 96 i cada cop la gent agraeix més aquest assessorament. Que vas una mica perdut i, hosti, què és? Per què ho vols, no? Al principi, vull dir, comencem des del principi, per què ho vols? Perquè no és el mateix una peça per fer a la planxa que per guisar, que per rostir, vull dir, al final tot té nom i cognoms i, hosti, la nostra política d'empresa és la de generar cultura i generar passió per la carn. Així que en això estem assessorant sempre.
Doncs això és el que es tracta, Eric, de fer cultura, sobretot per conèixer, per donar a conèixer la gran diferència que hi ha entre les carns, entre les tipologies, entre les varietats, entre les races, tant d'una cosa com l'altra. Nosaltres, de moment, tal com dius tu, jo em quedo amb la llata de vedella per fer aquesta setmaneta, i en tot cas, d'aquí uns dies ja vinc i fem alguna coseta amb el pit de pollastre, com dius tu, eh?
Perfecte. Ara també recorda, Pep, que al gener obrim a Rambla Sabadell i esperem comptar amb la teva presència.
Home, ostres, alguna cosa farem.
Estupendo.
Una abraçada ben gran, Eric Ginés.
Gràcies, Pep. Una forta abraçada.
Igualment.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb aquesta sintonia nova, amb aquesta cumbia, avui saludem a la nostra pastissera particular, l'Esther Roelas. Com anem? Bon dia!
Hola, Pep, bon dia, com estàs?
Què, t'agrada aquesta sintonia o no?
M'agrada més que l'altra que em vas explicar, eh?
A veure, a veure. És que ja ens estem animant, Esther, per passar aquestes festes que estem passant. Escolta'm, a veure, ara és època de torrons, és època de panetones, de pandoros, però també està molt de moda fer plats o fer postres, diguem-ne, que siguin una miqueta més saludables, eh? Perquè no tots els dies, diguem, anem a destrossar-ho tot, que després, tal i com ens diu l'Eric, guaita, llavors al gener tot és pit de pollastre i amanideta. Quines postres podríem fer que siguessin fàcils de fer, lleugerament econòmiques, però sobretot, que siguin molt saludables?
Bueno, algo així més lleugeret, després de, com tu dius, haver menjat un bon panetone, sobretot que sigui de pastisseria, eh? Sí. Que l'altre dia ja us vaig sentir que me parlàveu amb el meu amic, el Lluís Costa. Molt
sí,
bé.
Sí, 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 el suplement, i tant.
Doncs mira, per a aquest postre us he preparat una mousse molt senzilla de fer. Com que sé que a tu no t'agrada, no donarem quantitats, Pep. Mira, agafarem dos iogurts naturals.
Sí.
I li ficarem una cullerada de mel, sí. Si la mel és lleugereta, eh?
Sí, home, però una cullerada està bé.
Una cullerada està bé.
Sí.
Llavors, mira, li fiquem un grapat de xips de xocolata negra. Mm-hmm. Quan més negre sigui el xocolata, millor.
Millor. Perfecte.
Llavors, mira, agafarem una clara d'ou,
sí.
I allò la batirem amb sí. Unes varilles manuals fins que estiguin una mica muntadetes. I això ho afegirem a la mescla de iogurt amb moviments envolvents, eh?
Bé. Bé, bé.
Vale, això ho fiquem en gotet i ho fiquem a la nevera durant unes 8 horetes, què et sembla?
Bé, bé, bé. Escolta, i ja que tenim aquesta mousse de iogurt amb els nips de cacau així, si a sota hi poséssim alguna fruiteta, no sé, d'ara de temporada...
Ah, és que aquí anàvem, que tu ets el rei de les fruites de temporada, amb quina fruita ho acompanyaries? Jo potser ficaria una mica de mandarina, no? O,
mandarina.
O de pera.
Mandarina bé, pera bé... codonyat a codony, eh? Allò, un codony rostit, també li podríem posar. I jo no sé, tu, escolta'm, a veure, tu saps el que són els nesples?
Sí, sí.
I què, n'has menjat o no?
Sí, sí que n'he menjat. A més, és que al meu pare li encanten els nesples. Li agrada allò, com es diu, xarrupar-los.
Ah, sí, 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 i tant, i tant. És que, doncs, això... Doncs mira, allò, els que tingueu la sort de passejar aquests dies de festes per aquí i trobeu algun nesplé que encara n'hi han, doncs agafeu la polpa, els aneu traient, sobretot traieu les llavors, que és un gust especial, eh? Jo sempre dic que és la fruita que surt de l'arbre ja feta compota.
Però mira, Pep, és que, com has dit tu abans, tota aquesta fruita es pot rostir una mica al foc lent.
Clar, clar, clar. Doncs ho farem, ho farem. Escolta, aquesta mousse de iogurt amb mel, nips de cacau i la fruita que vulgueu. Esther Ruelas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Adéu-siau.
Bon Nadal.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Gastón Acurio que diu: dilema del cuiner. El poeta trist escriu poemes i et fan plorar. El pintor trist pinta quadres que et fan emocionar. El músic trist composa cançons que et fan cantar. El cuiner trist li està prohibit cuinar. Doncs això, voldríem que sempre cuinéssim amb alegria. Què és el que fem aquí? A la Fonda de Catalunya Ràdio. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i, si tot va bé, ens tornem a trobar aquí, al mateix estudi, eh? Sí, aquí amb el podcast, a Catalunya Ràdio, a la Fonda, perquè sense pagesia no hi ha cuina. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. No through here, still
They keep running, running, running. They keep hiding, hiding, hiding. They keep fighting, fighting, fighting. They keep crying, 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 crying.
No.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.